Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
L'historiador santcugatenc Josep Maria Figueres torna amb un nou treball, una obra rigorosa i àmpliament documentada que, com ell mateix diu, també vol ser un reconeixement a aquells periodistes, bona part d'ells exiliats després de la Guerra Civil, que van mantenir el seu compromís amb una llengua, una cultura i una nació, la catalana. 10 biografies de periodistes catalans significatius i compromesos. Avui conversem amb l'autor de Periodistes Indòmits. Josep Maria Figueres, molt bon dia.
Molt bon dia.
I moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ja sabem que en principi et venia molt de gust venir a l'estudi, però de moment encara convaleixent, t'hem de tenir per telèfon. Tot bé?
Tot perfecte.
Molt bé. Destaca Vicenç Villatoro en el pròleg del llibre que un dels grans valors d'aquest treball és fer visible un fil invisible que connecta el nostre present amb el nostre passat. Què és el que creus que queda d'aquell llegat avui dia?
Uf, difícil, que queda. Com a mínim intentem, tant en Villatoro com un servidor, donar a conèixer la voluntat d'aquestes persones. No era només, com heu dit molt bé, un compromís al servei de la llengua, cultura, nació, sinó també un compromís social i polític. Compromís social amb les classes més desfavorides i amb les injustícies provocades, i un compromís polític en favor de la democràcia i dels drets. Aquestes característiques fan que tot el conjunt de periodistes tinguin aquests elements molt assumits. Hi ha aquesta preocupació, sempre amb algun matís, no és el mateix l'acció, diguem-ne, d'un periodista literari com el Pere Calders o d'un ideòleg del món conservador com Prat de la Riba, amb els de caràcter més reivindicatiu, com puguin ser el Capdevila, el Lluís Capdevila o el mateix Pere Foix. Però en conjunt, tots ells eren republicans i tots ells tenien, com heu dit molt bé, aquests elements. Què és el que queda? Queda, com sempre, la voluntat de fer un món millor i queda, com sempre, la voluntat de fer un periodisme al servei de la llibertat. I més ara que hi ha unes situacions terribles pel món de la comunicació, pel món de la informació, en el qual s'utilitza no només d'una forma barroera, sinó d'una forma absolutament indigna i que el capital actua amb una impunitat absoluta en connivència amb el poder polític. I això comporta una situació en la qual, com sempre, qui queda afectat és la llibertat, la veritat i els drets col·lectius. M'agrada molt que comencem amb en Villatoro perquè en el pròleg remarca aquest element, la continuïtat d'uns valors.
Valentí Almirall, Enric Prat de la Riba, Antoni Rovira i Virgili, Josep Carner, Lluís Esteve, Lluís Capdevila, Pere Foix, Joan Gols, Agustí Cabruja i Pere Calders. Són els 10 noms propis que trobarem, aquestes 10 biografies que analitzes en aquest llibre. Jo no sé si la selecció ha estat difícil, sobretot en aquells noms que representen el gruix de periodistes, diguem, més desconeguts, o en podrien haver estat uns altres?
Efectivament, podien haver estat uns altres 10 de diferents i tindria la mateixa entitat. Potser algun dels grans noms grinyolaria el conjunt, però tenim molts altres noms i de fet, a mi m'agradaria doncs posar-hi des d'aquells personatges com el Narcís Molins i Fàbrega o la Irene Polo i tants i tants i tants que hi ha que han estat al servei d'aquests mateixos elements, des de Tisner fins a Josep Maria Planes, n'està ple. Per què aquests i no uns altres? Bé, les tries sovint són producte d'una vida. Aquest és un treball que no s'ha fet en 6 mesos a través d'unes doncs, semblances, sinó doncs, que des dels anys 80 i 90, quan vaig començar a fer periodisme, a història del periodisme, vaig entrar amb algun nom. I aleshores amb alguns d'aquests noms doncs, els he ampliat, corregit i sobretot he intentat posar-hi relació d'obra, és a dir, que es vegi quins eren els títols, que es vegi el que fan. Els diaris no hem de, els mitjans, no hem de pensar el que diuen, sinó el que fan. És a dir, tothom té bones paraules, però quan hi ha unes eleccions fan uns comportaments, quan seleccionen uns esdeveniments marquen unes unes opcions, i això és el que val, no les paraules boniques. Tots els diaris són imparcials, bla, 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 sinó els fets. Hem de veure els fets. I aleshores, en aquest sentit, totes aquestes persones van pagar el seu compromís de la forma més dura, és a dir, no es van subordinar al poder polític, en aquest cas al franquisme, als militars revoltats, amb la complicitat de l'Església, l'oligarquia, etc., sinó que van decidir, jo em poso al servei del meu poble i de la meva nació i de la república. I aleshores ho van pagar amb l'exili. Davant aquests fets, doncs, el mínim que es pot fer és conèixer-ho.
És curiós perquè et volia preguntar, i acabes de citar el nom d'una dona. No et pregunto perquè s'hagin de cobrir quotes, sinó si és que realment no hi ha hagut un perfil de dona periodista que sigui prou significatiu, prou representatiu per estar en aquesta selecció.
No, hi és. I de fet, com que m'ho han preguntat des de la meva mateixa dona, fins, no sé, amiga, Joel Clara Simó, etc., doncs, que ho deien, hi ha noms que m'hagués agradat d'incloure des de persones desconegudes, però no he trobat informació de la Regina Lago, per exemple, però de la Regina Pisa, vull dir, però sí que altres persones han estat molt estudiades, doncs, com puguin ser la Irene Polo, la Mercè Rodoreda, la Rosa Maria Arquimbau, etc. Però m'hagués agradat. Ara, com he dit, no és un llibre pensat ex novo, sinó que és un llibre fruit d'una dedicació. Quan fa uns 20 anys em vaig publicar un altre d'entrevistes, allà hi havia una dona, hi havia l'Anna Modià, i vaig anar a Terrassa a entrevistar-la i a 12 periodistes dels anys 30. Algun és repetit, algun coincideix com, per exemple, el Pere Caldés, que és l'únic, que els altres no hi són. Però tots aquests periodistes dels anys 30 hi havia una dona. Ara, cal dir que les dones tenen una presència, als anys 30, tenen una presència durant el franquisme, però minsa, gairebé insignificant. Serà bàsicament amb la democràcia que passarà de ser residual fins a ser ja notable. I auguro que de cara al futur aquesta és una professió en la qual hi haurà, ho dic pel nombre d'estudiants que tinc, que la proporció és 4-1, 4 noies per un noi, i en el futur serà dominant la presència femenina. Però, com dic, no és una voluntat a priori de seleccionar els noms, sinó que és una mica el fruit d'un treball en el qual, doncs, si el 95% de la professió són homes, doncs és evident que hi ha d'haver aquesta majoria.
El llibre obre amb els dos primers, amb Valentí Almirall i Prat de la Riba, dos dels grans periodistes del segle XIX. Són el precedent. Quines han estat les grans aportacions que han fet? Quin ha estat el llegat que van deixar els periodistes que arribarien després?
Aquests dos periodistes fan una voluntat de crear plataformes. Valentí Almirall crearà el Diari Català i l'Estat Català, i Prat de la Riba crearà la Veu de Catalunya. Aquestes dues plataformes, una més progressista i una altra més conservadora, seran portaveus de la societat, de les dues corrents de la societat, parlant de pressa, dretes i esquerres. Per tant, en aquest sentit, el Diari Català després podrà seguir amb el poble català i acabarà amb la publicitat i especialment amb la Unitat i l'Opinió, i la Veu de Catalunya serà, doncs, un portaveu de caràcter conservador, però també amb una importància cultural, com ja en vàrem parlar, una importància cultural extraordinària. Aleshores, quina és l'aportació? Doncs demostrar que en català es pot fer periodisme. Quan es parlava de que el català no servia per res i tot es feia, servia només per parlar les criades, i aleshores, en aquest sentit, bueno, les criades a l'època eren adolescents i als finals del XIX i parlaven en castellà, però el català era la llengua oral, però no era la llengua ni de cultura ni de comunicació. Aleshores, el Mirall crea un llenguatge periodista, i Valentí Almirall, per tant, és una mica el gran iniciador, al costat d'altres periodistes, però que s'expressen en castellà, com puguin ser Manlleu Flaquer, per exemple. I Prat de la Riba serà el creador també d'aquestes tribunes i desenvoluparà tots els temes, des de política internacional fins a agricultura, art, literatura, etc. És a dir, porten el camí de la normalitat. Per mi és aquesta la gran aportació que fan. Periodísticament, doncs, hi ha una voluntat d'innovació i gràcies a la Veu de Catalunya podran existir publicacions excepcionals com pugui ser, no sé, la revista d'ací d'allà o la revista Cucafera. I gràcies a l'aportació del Mirall podrà existir una línia d'un periodisme avançat. tot plegat, per tant, configurarà un camí com totes les nacions del món plenes, doncs, de normalitat. Altres nacions no podran tenir aquest periodisme per altres raons, perquè no tindran una capital com la Força de Barcelona, no tindran una burgesia, etc, etc. Però el fet és que aquests dos precedents no són simplement dos radavis que ho desenvolupen, sinó que són dues persones que tiren endavant, que construeixen unes tribunes, unes plataformes, i ho fan amb una extraordinària qualitat. Es podrà dir el que es vulgui del Diari Català o de la Veu de Catalunya, però el que no hi ha dubte és que són dues publicacions de qualitat.
Mm-hmm. El llibre presenta una primícia referent a Josep Carner i és la seva aportació periodística en l'època en què està a Costa Rica, als anys 20. Tu parles de prop d'uns 200 articles que en castellà, no?
Sí, efectivament, gràcies a la col·laboració d'amics de la universitat i de la direcció de la Biblioteca Nacional de San José de Costa Rica, em van deixar estar allà uns dies. En el meu primer viatge vaig veure, doncs, que tenia un gran valor d'aquesta obra, de la qual se'n parlava molt. Carner és biografiat per Albert Manent i ja ho comenta, va anar a Costa Rica i va publicar uns articles allà, però ningú havia vist res. I aleshores, amb un segon viatge, ja vaig destinar uns dies, 3 dies concretament, tancat matí tarda, que va agradar molt, amb una sala, me van deixar una sala amb tots els diaris, amb tots els exemplars en paper d'aquests diaris, i esclar, vaig poder fotografiar-los, poder veure'ls, etc. I aleshores, en aquest sentit, doncs, l'aportació de Carner és una aportació en la que hi ha poemes, en la que hi ha articles de política internacional, ell era membre del cos diplomàtic espanyol, i també hi ha, que són per mi els més destacats, els millors, hi ha articles costumistes, articles que palesen la seva visió del món i de la societat. Per exemple, una nit al tròpic, o per exemple, una senyoreta dalt d'un tramvia, és a dir, aspectes de la vida quotidiana. Alguns, pocs, d'aquests els publicarà a la Veu de Catalunya. La majoria encara estan inèdites i és d'esperar, doncs, cada que he publicat la llista dels articles, doncs puguin aparèixer, doncs, en un volum i puguem gaudir de l'obra periodística de Carner.
Per cert, els signava amb pseudònim perquè, bueno, tu ho expliques també en el llibre, que per la seva personalitat, era una persona tímida, no li agradava la notorietat, va arribar a tenir fins a 32 pseudònims, en
sí,
aquest
sí,
cas també.
Albert Manent en fa relacions i segur que encara se'n deixa algun perquè ja va treballar molt i ell mateix ho deia, dic, encara n'hi ha més. Era per la seva gran capacitat d'escriptura, per la seva facilitat, i aleshores uns eren com a poeta, uns altres eren parlant, doncs, de política internacional, la majoria eren com a escriptor, altres com a notes, i concretament a Costa Rica hi publica 3 aportacions. La primera com a poeta, hi fa una quinzena de poemes curts, la majoria de circumstàncies, algun força interessant, i després com a Flaminio i Ascanio, doncs, signarà un centenar aproximadament d'articles, de comentaris de política internacional. Mai, fora d'un parell dedicats a la guerra del Marroc i amb molta suavitat, mai criticant, ell que sempre usava la metàfora, és a dir, ara que s'està parlant tant dels ous, ell també fa dels ous i la truita. Quan ell diu amb un article fantàstic, el censor no ho va veure, i als anys 60 amb el diccionari biogràfic del Santiago Albertí, una meravella d'obra amb 4 volums, centenars i centenars, potser milers de biografies de catalans a la biografia, i posaven textos, i a la biografia de Carner n'hi posen un que és La cacera del tigre, excepcional. I aleshores explica, doncs, com es va fer La cacera del tigre, amb tota la gent, etcètera. Diu, però té un problema, diu, al final has de disparar. Al final, si vols matar el tigre, has de disparar. És a dir, que aleshores usa la metàfora. I aquest article no el van entendre els censors i surt publicat als anys 60 per gran satisfacció de l'editor Albertí. Resultat que tot aquest material, diguem-ne, que hi ha de caràcter polític directe, no surt. És a dir, apareix només relacionat amb política internacional. I, repeteixo, on excel·leix és en els articles, diguem-ne, costumistes, de descripció, etc. Ell va tenir la sort que quan va arribar a Puerto Rico, a Costa Rica, el director gerent del Diario de Costa Rica era Sabrià Güell, un català. I aleshores es dona la circumstància excepcional que en aquest diari comencen a entrar-hi catalans col·laboradors. Hi ha un dia d'aquests anys 24-25 que hi ha 5 articles de catalans. hi apareixen corresponsals com puguin ser Xammar o Pla, interessantíssim, hi apareixen altres escriptors com Guillem Díaz Plaja, apareixen un economista que serà director del Banc de Costa Rica i publicarà una història monetària del país, i Carné, etc. És a dir, que hi ha dies en què hi ha dos, tres, quatre articles parlant de política internacional, parlant de costumista, etc. I després, finalment, el diari canvia de lloc i es posa, això no ho he pogut descobrir, i es posa diari davant mateix de l'ambaixada. No sé si aquí ho van fer, però Carné va ser molt estimat, molt agraït. Hi ha moltes notes i articles felicitant-se perquè arribi al país i, naturalment, de comiat, quan marxa. I el consideren una personalitat. Els seus articles apareixen en un requadre, apareixen en un lloc d'honor, i ell excel·leix i gaudeix publicant aquests articles.
Malgrat les circumstàncies i les dificultats d'aquest període que analitzes, es pot parlar d'una de les èpoques daurades del periodisme català, sobretot per aquesta necessitat de fer servir l'habilitat driblar la censura i tota aquesta pressió que hi havia en aquell moment?
Als anys 20 hi ha una molt dura censura. El general Primo de Rivera prohibeix més de 100 revistes de caràcter polític, però com que respecta un parell de diaris, com són La Publicitat i La Veu de Catalunya, sembla que no hi hagi hagut censura, però la censura és terrible. Aleshores, tanquen tot el que és l'obra de la Mancomunitat i, com sempre des del segle XVIII i XIX, anteriorment, hi ha un període en el qual la nació pot viure amb tranquil·litat, aleshores apareix el que és una acció repressiva. Aquesta acció repressiva comportarà que el periodisme surti afectat, i es respondrà creant tribunes d'alta qualitat. Apareixeran revistes religioses com puguin ser Criterion o com puguin ser La Paraula Cristiana, apareixeran revistes acadèmiques com puguin ser la revista Ciència, etc. És a dir, la iniciativa privada amb un estat en contra, l'estat militar, perquè no és una acció conjuntural del franquisme que ha anat contra la cultura catalana, és una acció del centralisme, que és diferent, que és estructural, del centralisme que ha anat contra la identitat catalana. Això s'ha de tenir clar. Per tant, sempre hi ha hagut, com ha explicat molt bé Francesc Ferrer, en el seu llibre La persecució política de la llengua catalana, hi ha hagut un atac frontal contra la llengua, i després hi ha hagut un atac polític, un atac, etc. Per tant, mirem el sector que mirem. Una altra cosa és que les institucions d'aquí no hagin treballat prou i no hagin fet les grans obres monumentals que es mereixen per explicar el que ha significat aquesta repressió amb contundència. No estan la majoria a iniciatives privades, iniciatives individuals, iniciatives d'estudiosos. No hi ha hagut aquesta acció, per la raó que sigui, no hi ha hagut aquesta acció, diguem-ne, de caràcter global. Molt bé, aleshores el periodisme, jo entenc que l'època daurada és la dels anys 30. Per què? Perquè en els anys 30 hi ha tota la continuïtat d'una tradició que arrencarà a finals del segle XIX, i hi haurà una normalitat. I ens trobarem que pràcticament el periodisme és tot de qualitat i en català. Pràcticament totes les ciutats importants del país hi ha un diari, a la majoria de ciutats hi ha un, dos, tres, quatre o cinc setmanaris representant opcions polítiques diverses, i hi ha una premsa especialitzada d'una gran qualitat, excepcional. Tot plegat, per tant, configura que sigui un periodisme, només cal mirar-se'l, un periodisme que mostra, per tant, aquesta extraordinària qualitat, i té interès, i té una presència i un èxit. Revistes menors, com puguin ser considerades avui, però que tenen una gran influència social i un gran impacte, com Patufet. En Patufet, per exemple, arriben a 65.000 exemplars. Però quina era la població de Catalunya en aquell moment? 2,5 milions. Si les famílies eren molt altes, fem la proporció. L'impacte de penetració, l'índex o la taxa de penetració és altíssima. I això ho podríem veure pràcticament en tots els sectors. Tot això va quedar anorreat, destruït absolutament, i per tant Catalunya sempre ha hagut de tornar a aixecar el periodisme català, com expliquem en aquesta història del periodisme català, que ha sortit aquests dies en tres volums i que ha dirigit en Francesc Canosa, en la qual m'ha demanat la col·laboració, en la qual el periodisme català sempre ha hagut de tornar a aixecar. I això comporta una situació molt difícil. Mentre ara tenim un diari, posem per exemple com l'ABC, que té revistes, que té televisions, que té el que vulguis, La Veu de Catalunya, al marge de consideracions ideològiques, ha desaparegut. Si La Veu de Catalunya hagués continuat, és de suposar, o queden els altres periòdics, doncs, que estaríem en una situació similar, des del seu arxiu d'imatges fins a televisió. Per tant, la destrucció que s'ha fet del marc comunicatiu català és un crimen de genocidi cultural indiscutible.
Per cert, Josep Maria, el llibre es presentarà pròximament a Sant Cugat. Heu hagut de modificar la data. La teniu ja, la definitiva?
Espero que d'aquí un mes ja m'hagin tret el guix i aleshores doncs, puguem anar amb tranquil·litat per fer doncs, aquest debat que em fa molta gràcia, perquè a més que parlar del llibre i de l'ahir, crec que hem de parlar també d'ahir, però també parlar d'avui i de demà amb el periodisme i les característiques. Això serà, suposo, doncs, amb el termini, no sé, de 3 setmanes, un mes i mig, en fi, està al caure.
Llegint el teu llibre, Josep Maria, i salvant les distàncies i les circumstàncies i els moments, la veritat és que hi ha coses que sonen molt actuals. M'agradaria poder tancar amb un fragment de Tramuntana, aquest poema que va presentar als Jocs Florals en Lluís Esteve, i que diu així: «Relleva't, Catalunya, per pietat, que estem cansats del glavi i de l'ofensa, i d'aquest persistent pidolar caritat que ens produeix vergonya i defallença. No ha estat l'ànima, no, el que t'ha mancat, ni la raó de ser, ni la creença, que tot era perdut en el combat, temerari del braç i de la pensa».
Sí, el periodisme emprava la poesia al llarg de tota la història, però està pràcticament a partir del franquisme que ha desaparegut, han canviat les, diguem, les percepcions socials. El periodisme tenia poemes amb naturalitat i també narrativa. Apareixia narrativa, apareixien poemes i també apareixien fragments en forma de fulletó, fins i tot novel·les, obres llargues de narrativa, amb un fragment cada dia. Per tant, la literatura tenia una gran presència en el periodisme. També en els seus inicis, en aquests anys 20, 30 i després a l'exili, a la clandestinitat, la poesia era emprada com una arma de combat directe i pels periodistes abrandats que tenia aquesta presència. I Lluís Esteve, que és un periodista que haurà de marxar a l'exili, i va tenir el coratge de fer un diari a la clandestinitat, el Roda de Catalunya, va fer un diari durant uns anys amb el suport, un diari informatiu de la Segona Guerra Mundial, amb el suport del Consolat a Barcelona, però també amb risc, va tenir doncs, el coratge de fer aquest diari i després va anar a l'exili quan va veure que ja li seguien la pista i aleshores doncs, amb les revistes de l'exili, d'Estat Català, del Moviment Occitanista, etc., publica aquests poemes, com has destacat molt bé, aquests poemes en els quals doncs, ell diu quina és la raó de la meva vida, i la raó de la meva vida, diu, és la meva nació que està ultratjada i oprimida.
Doncs documents com aquest els trobarem en el teu llibre Periodistes Indòmits, que es presentarà també a la nostra ciutat. Josep Maria Figueres, moltíssimes gràcies pel llibre i per l'estona.
Gràcies a vosaltres i endavant.
Gràcies i bon dia.